Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell.
Arriben els nostres prescriptors amb un munt de propostes culturals per seduir-nos, però ara us ho explico, eh? I també per despertar el nostre esperit crític. Esteu a punt? Tots a punt?
Sí.
Amb ganes de descobrir quines són les pel·lícules imprescindibles del cap de setmana, els còmics que haurien d'incloure les llistes de les cartes dels Reis i quines són les espectacles musicals que hem de veure aquests dies. Saludem, primer de tot, els que ens acompanyen avui, el Jan Sabater.
Molt bon dia.
M'ha dit la Raquel, el malalt del setè art. Jo llegeixo el que em diuen, que jo encara no us conec i no sé si us sou gaire de malalts. I la Irene Garrido i l'Òscar Camí, que venen a parlar-nos de teatre. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I el Rafael Sabater de Sabadell Còmics. Molt bon dia, Rafael.
Molt bon dia.
I comencem avui pel cinema, que m'han dit que comença amb sintonia sorpresa i tot, imagina't.
Ui, tant. A veure. Aviam si l'endevineu. És molt fàcil aquesta setmana.
A veure, Jan, a veure.
Sembla una pel·lícula de por, oi?
No, 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 és de fantasmes!
Molt bé, Mireia.
Molt bé.
Atenció, eh?
Molt bé, molt bé.
La Raquel em va dir, no l'encertarà segur. Goita, Raquel, goita! Diu, jo no n'he encertat cap en tota la temporada, goita, la primera ja la saca. Gràcies,
vale,
Jan, per posar-m'ho fàcil.
És una pel·lícula de por, no? Oficialment és una pel·lícula de por.
Sí, és de por.
I surten fantasmes, no?
Però són així una mica de broma, no?
Sí, i tant.
És aquest inici del tema, és com que et despista.
Sí, perquè dius, què és això?
Sí, ens has desestabilitzat, ara ho direm, una estoneta, aquí pensant.
Doncs l'he triat perquè avui fa 35 anys, justos,
apa,
el 5 de desembre de 1984, es va estrenar Els Cazafantasmes aquí a Espanya.
Fixa't.
Va arribar aquí. Sí, sí.
Jo la recordo dels dibuixos animats, per això.
Jo me'n recordo, l'estrenar, imagina't si som grec. Ja tinc una edat,
jo la pel·lícula no, però
recordo,
els dibuixos
recordo
animats.
Sí, no, la pel·li, sí, sí, ja també.
Sí, la pel·li. I els dibuixos animats de la nostra època es veia
també
bastant,
eh? Sí, sí.
El Babetes.
Sí, sí.
El Babetes.
El Babetes. Sí. I tant, i tant.
De color verd, sí, sí, amb allò com allargat. Per tant, aquesta és la efemèride que ens portes, però entenc que vens amb estrenes, també.
Ui,
sota el
braç. I tant, moltes estrenes. Per començar, una que no vaig poder parlar fa dues setmanes, però que s'ha de parlar, comencem amb Frozen 2.
Home, ahí va, explica'ns coses d'això.
Muy lejos, tan al norte como se puede llegar, hubo una vez un bosque encantado.
¿Viste un bosque encantado?
En efecto, era mágico, pero hubo una batalla cruel y la lucha enfureció a los espíritus del bosque. Nadie pudo entrar y nadie ha salido desde entonces.
¡Hala, papá! ¡Qué emocionante!
Segurament ja l'ha vist molta gent.
Home, hi ha sigut llargues cues, no?
Sí, 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 ha sigut una de les estrenes de l'any. Però vaja, si més no, per qui no hagi vist la 1, que és difícil, però tot tracta sobre un món de màgia d'una reina, que és l'Elsa, i la seva germana, que l'Elsa té poders màgics i ha d'intentar controlar-los. Doncs aquesta segona pel·lícula descobrim els orígens dels seus poders, d'on prové tota la seva màgia. I sobretot, tot el tema dels seus pares, perquè els seus pares desapareixien, lliguen tota la història amb l'origen familiar. Aquesta pel·lícula torna a estar un altre cop dirigida amb per Chris Buck i Jennifer Lee, que són els mateixos directors que la primera. Això de per si ja és molt bona notícia, perquè en el món de l'animació que toquin els directors pot voler dir que la pel·lícula canvi totalment i tingui un nou aire. Si més no, penso en Com entrenar a tu dragón, que no sé si l'heu vista.
És la meva pel·lícula preferida d'animació.
Doncs
ves què diràs.
La primera la trobo boníssima.
Home, és meravellosa.
És molt bona.
I el guió és de l'únic
més fantàstic que s'ha fet. Sí, 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 el guió està molt ben pensat.
Sí,
i a la segona van tocar els directors, en van treure un, i ja té un to molt fosc que a mi no m'acaba de convèncer.
Ui, és que a mi també... Vale, no, sóc objectiva. Sí. Ja ho veig. M'agraden les dues. O sigui, la primera m'encanta i la segona...
La segona no està malament, també, però no trobo, jo no li veig la gràcia que té la primera, que és molt recomanable.
Mm.
Però, si més no, tornant a Frozen 2, doncs és això, continua molt amb la mateixa sintonia, amb la mateixa imatge. El que sí que hi ha molta discussió sobre gent que li agrada molt, que diu que és millor que la primera, i gent que no li agrada gens. No hi ha molt d'acord entre tota la gent, però el que sí que molta gent diu és que les cançons són molt enganxoses, com a la primera, que això està molt bé perquè normalment a les segones parts, com amb el Rei León 2, les cançons ja no valen res. Diuen totalment que aquí no, que manté molt la sintonia.
Mm-hmm. No, sí, totalment d'acord, que les segones parts, normalment amb les d'animació que són musicals, sí, sempre passa que les cançons passen desapercebudes, sí, els nens les canten igual, però a nivell mediàtic no les cançons no s'enganxen. A mi la primera de Frozen...
Què et va agradar?
Home, Let it go.
O sigui, no.
És insuperable.
No, els temes potser sí.
És objectiu, no? És
no. Totalment. Però igual que parlàvem de Com entrenar tu dragon, que el guió és molt bo,
sí,
deixeu-me que us digui que el guió de Frozen... Sí. Bueno,
hi ha aquesta part, no, que no hi ha... aquesta part més, l'apartat més feminista d'ara, no? Que no hi ha un home que salvi, sí, potser és la part que se salva, diguéssim, no?
És l'únic perquè no passa res en tota la pel·lícula, o sigui, és així.
No hi passa res.
Bueno, sí que ella no hi té poders, però no passa res. Si a la segona hi passa alguna cosa, ja serà millor, segur. Sí.
També Frozen és una pel·lícula que trobo jo que és molt infantil, va dirigida molt al públic infantil.
Però no té ritme.
Com entrenar a tu dragon? Per un nen, sí. Sí, vale. Amb les cançons, jo crec que a un nen li agrada molt. I en canvi, Com entrenar a tu dragon ja està molt més pensada tant per un públic infantil però també un públic adult.
Mm-hmm.
Ja té un joc molt més, que a mi també personalment m'agrada molt més.
És que és difícil trobar un guió on hi hagi les dues coses. I a més a més, sí, Com entrenar a tu dragon, sí, sí, que no sé per què anem a parlar d'això, però parla de coses que són difícils d'explicar a un nen. Vull dir que,
sí,
que té com molt té fons, i en canvi llavors altres pel·lícules com Frozen, que dius, val, sí, d'acord, però...
Són més planeres.
Sí, i no només a nivell, doncs, perquè sí, per nens, però és el que deia el Rafael, no? També no hi ha guió, bueno, el guió és inexistent pràcticament.
Sí.
Però igual la segona...
No l'heu vista, no? La segona?
No.
Encara no. No.
Amb ganes d'anar-hi per això o...?
No.
A veure si el Jan diu que està bé, sí, però si no, no hi anirem.
No, jo encara no hi he anat.
Ja has anat, eh?
Jo vaig amb una mica de por, perquè les expectatives són massa altes,
ja,
i crec que potser...
Això passa, això passa.
És que les segones parts són complicades, no? Perquè és fàcil...
Han de competir. És difícil treure un producte que competeixi amb una primera amb tant èxit.
Sí.
Normalment segones parts, oi?
Nunca fueron buenas.
No. En tots els sectors i amb el cinema també.
Menys amb el Padrino.
Sí, menys amb el Padrino i algun, potser Toy Story, potser, i alguna o què.
Home, Toy Story, la 2.
No sé.
La tercera, sí.
La tercera, bé. Les meves.
Terceres partes.
Va, què més ens portes?
La segona pel·lícula, Quedant-nos en el món de l'animació. El tiempo contigo. Per als més otakus, Tenki no Ko.
Aquel verano, desde lo alto del cielo, cambiamos para siempre el destino del mundo.
Soy un chico de 16 años. No quiero volver a casa.
Doncs, per qui no conegui aquesta pel·lícula, és la nova pel·lícula de Makoto Shinkai, que segur que el coneixeu per ser el director de Your Name, una pel·lícula d'animació japonesa que va tenir molt èxit fa un parell d'anys. Ha retornat amb una nova pel·lícula que tracta la història d'un noi que viatja fins a una illa pràcticament deshabitada i que es troba amb una noia que té uns poders màgics de poder controlar el temps. Aquesta pel·lícula li passa una miqueta com a Frozen 2, ja que ve amb una pel·lícula darrere que li pot fer molt de mal. I clar, tothom ja la compara si és millor o pitjor que Your Name. Per al que he anat llegint, perquè aquesta, òbviament, encara tampoc no l'he vist, tot i que aquesta sí que vaig amb moltes ganes, per al que he vist, visualment, és molt millor. El Makoto Shinkai és un director que, si no heu vist molt d'ell, us el recomano molt, perquè a part de que té una cosa que l'animació japonesa no es veu molt sovint, que és molt madur, a part d'això, té una visió, té uns colors, utilitza una imatge que és única, o sigui, està molt ben feta i amb uns colors pràcticament perfectes. Tot i així, pel que he sentit del guió, peca una mica d'innocent, o sigui, tota aquesta maduresa que sempre ha tingut el Makoto Shinkai, aquí es perd una miqueta, però que tot i així la pel·lícula està molt bé i que la podeu veure, la podeu anar a veure perfectament, que us entretenireu i us divertirà molt.
Perfecte, i a més són d'aquest estil de pel·lícules que el Nadal, no? Són aquest estil que s'estila, no? També. Sí, no sé si hi ha alguna pel·lícula nadalenca ja en estrena aquesta setmana.
Ja en aquesta setmana, bueno, s'estrenava una que no l'acaben de deixar molt bé, no, no.
Per tant, no serà recomanació d'avui, no?
No.
Pots fer l'antirecomanació?
Sí, bueno, segurament com que vam dir que faríem un especial Nadal...
Fareu, ja, sí.
Ja ja faré una antirecomanació d'aquesta pel·lícula. I per acabar, parlem de l'última pel·lícula, Espunyales por la espalda, en anglès Knife Out.
Soy el teniente inspector Elliot. Y él es el agente Wagner. Solo queremos hacerles unas preguntas. Al parecer, la noche en que murió, la familia se había reunido para celebrar el 85º cumpleaños de su padre. ¿Qué tal fue?
¿La fiesta antes de su muerte? Oh, genial.
Señoras y señores, tengo que pedirles que se queden aquí hasta que acabe la investigación.
Esta película també em fa moltes ganes de veure-la i s'estrena demà. La història és molt simple, és simplement un escriptor que mor, que és assassinat, i van uns detectius a investigar el que ha passat. Però diuen que està molt bé, és tot una referència i un joc i... tot està molt inspirat amb les novel·les d'Agatha Christie, fent moltes brometes sobre el tema, i la pel·lícula està dirigida per Rian Johnson, que és un director que a vegades no l'acaba d'encertar, però el que té és que juga molt, o sigui, és molt juganer. Va ser el director de pel·lícules i el guionista, com Looper i Star Wars, la vuitena, l'última pel·lícula. Té aquesta capacitat de trobar maneres diferents de fer les coses, l'encerti o no, però que fa que tot sigui un joc de nen, i amb aquesta pel·lícula més li dona aquest misteri que lliga molt bé amb la seva diversió habitual. I vaja, dels actors que hi ha ja ho diu tot, Daniel Craig, Ana de Armas, el Christopher Plummer, el Chris Evans, molts famosos que, bueno, diuen que és una de les grans candidates als Oscars d'aquest any, i que vaja, que serà, s'ha de veure sí o sí.
Doncs taquilleres, no?
Apuntada sí. També, no? Apuntada també la recomanació. Va, i anem ara al teatre musical.
Avui no és musical.
Avui no és musical.
Bueno, és el que explicava l'últim dia, que a dia d'avui música quasi que...
A tot arreu.
Tots els espectacles n'hi ha. Però no és musical, vull dir que en aquest cas canten, però és... no canten.
Bueno, forma és un altre rotllo.
Sí, no és teatre musical.
Escolta, primer m'hauries d'explicar per què ha vingut l'Òscar. No és que tinguem cap problema. Sí,
no,
que
no.
Què fa aquí?
Ens agrada molt rebre gent, vull dir que ja ens va molt bé, però l'Òscar Camí per què l'has portat avui?
D'entrada l'Òscar Camí l'he portat perquè és una persona meravellosa que també està a Escènics amb nosaltres, tant com a actor com a tècnic de so. Està estudiant per ser tècnic de, bueno, com a tècnic de so, i fa les pràctiques a l'espectacle, al teatre, l'espectacle que explicaré avui.
D'acord.
I com que sempre volem ser els intríngulis de dins, què passa, aquests actors què fan, com es treballa des de dins, i saps què, Òscar? Vine i ens expliques una miqueta com funciona això.
Val, em sembla bé, jo els xafardejos m'agraden molt, vull dir, ja m'està bé. Doncs, Tafaneries,
sí, no? I parlarem de Jerusalem. L'estan fent al Teatre Romea, és del Jess Butterworth, és que ho vull dir bé, i dirigeix el Julio Manrique, gran Julio Manrique, meravellós Julio Manrique.
A dalt d'un altar.
De veritat, eh? És que no només és guapo, és que ho fa bé.
Clar.
I a mi m'agrada, per més a part, a mi m'agrada com molt com a actor, però és que dirigint crec que m'agrada més. No sé si és ben bé així, però dirigint m'agrada molt. I el personatge principal el fa el Pere Arquilloé.
Clar, és que m'estàs parlant.
Està clar. Saps? Clar. És que dius Jerusalem... Però llavors sonen coses com aquesta.
Maquinero total.
No em casa, de moment no em casa.
No.
Casa. A més, això és interessant, amb l'Arquilloé, a més no. És que a més un personatge, bueno, l'Arquilloé està meravellós.
Quan no està meravellós l'Arquilloé?
Però
Sí, però ara ve aquell moment meu hater, va. no de l'Arquillué concretament, però sí que és veritat que aquests actors consagrats moltes vegades acaben fent molt el que fan sempre.
Sí,
el típic personatge de dolent, que ho fa molt bé, jo no tinc res a dir, però li acaben donant sempre el mateix tipus de personatge, i de cop i volta aquí, pam, una cosa molt diferent. Val? Tot i que dic que es digui Jerusalem l'espectacle, i llavors hi ha coses, també hi ha un altre tipus de música que també és molt diferent. En realitat, és un espectacle que passa a Anglaterra, és modern, és un text contemporani, i està basat en uns versos de William Blake del 1916, i a partir d'aquí un senyor que es diu Sir Hubert Parry va composar un himne, una cançó, que està inspirada en aquests versos, i a partir d'aquest himne es va fer aquest espectacle. Val? I bàsicament la història va d'un senyor, que en aquest cas és Pere Arquillué, que viu en una mena de solar, en una caravana.
Sí, al mig del bosc.
Sí, com un ocupa. O sigui, té una caravana al mig del bosc. I la història comença el dia de Sant Jordi, que també és el patró d'Anglaterra, i com una gent el volen treure d'allà, el volen desnonar, o sigui, treure la caravana d'allà, perquè estan fent
una urbanització
i llavors el volen fer fora. I tota la història, diguéssim, la més interessant és que aquest personatge que, diguéssim, que va en contra doncs, del que se suposa que s'hauria de fer, que té problemes amb les drogues, que a més és un camell que ven a tots els nois joves del barri, que munta festes... Que,
bueno, un perla, vaja.
Un perla, un Falstaff de la nostra època en aquest cas, però el que passa és que a més és el més estimat, o sigui, tothom vol estar amb ell al mateix temps que és aquella cosa de la doble moral, no? Al mateix temps que l'estan criticant, per darrere la mateixa persona li ve i li pregunta si té alguna cosa, si té pastilles o si té alguna cosa per ell, perquè estan superagobiats, per exemple, no? O tots els nois joves acaben anant amb ell, és un senyor gran, representa, i acaben anant amb ell doncs per tenir aquell moment de juerga o de festa o de tal, no? I és una mica aquesta crítica de social, no? I de dir, a més, doncs, que la gent, aquesta gent, no? Que també trenca amb tot, a vegades també hi ha alguna cosa de veritat en tot això, i com ell es resisteix absolutament a marxar d'allà. I això està basat en uns versos, però d'aquí va sortir l'espectacle. Hi ha música, bastanta estona, Julio Manrique acostuma a posar bastant fil musical, i hi ha molts actors més a l'escenari. I de fet,
ara que dius això de la música, és molt interessant perquè durant tot l'espectacle constantment estan sonant tracks, sí. Tracks de música, d'ambient, tota l'estona constantment estan sonant, sí. Donant coses.
Més, passen coses, a més molt interessants, que són els efectes, i és que tens la caravana, l'escenografia és espectacular, molt és guai. Xulíssima. Clar, imagineu-vos un descampat amb una caravana, però hi ha de, si busqueu una foto, o sigui, hi ha de tot a terra, ampolles, bueno, com si fos un això serà la Mireia, un desguace, en català, com es diu?
Un desballestador, no?
Desballestador, sí.
Gràcies. Doncs, com si fos un desballestador, val, d'acord. Hi ha un munt de
ho
coses...
Ho veu Fabra present.
Tela, eh? Un munt de coses a terra, i que penses, això ho han vingut aquí, ho han llançat, tal qual... Està tot super ben col·locat, que ara l'Òscar ens ho explicarà. Tot està ben pensat. Però clar, tu quan arribes allà, allò sembla... Bueno, això no, no una deixalleria, no?
El Campo de Brabante.
Bueno, doncs mira.
Aquesta, exactament.
I jo us explicaré una cosa que passa al principi de l'obra, perquè no em puc aguantar. És que el Pere Arquillué, quan surt de la caravana, que imagineu-vos, amb semblat imperi, fet un desastre, va coix, bueno, té una corporalitat, el personatge, que és brutal... Agafa un got i posa llet, en teoria, o sigui, llet, i posa un ou real, un ou, representa que hi tira alcohol a dintre, una papelina de coca, evidentment, l'alcohol de la coca, doncs no sé què deu ser, però evidentment no ho és, ho remena amb el dit i s'ho beu a Sant Hilari.
Pa dentro.
Tal qual, cada dia.
Sinceret.
Oh, quin mal de panxa.
Que evidentment no hi ha ni drogues ni alcohol, però que l'ou...
Però l'ou i la llet.
Que l'ou i la llet.
L'ou té una mica de secret.
Però allò és horrorós.
El que fem abans de cada funció és fer-li un forat per dalt i un forat per baix i el buidem una mica de clara. Bueno, però ja. El que he fet, l'ou, és allà. Però sí que el buidem una mica perquè no sigui tan espès i s'ho pugui passar bé.
La feina de l'actor sí. És molt dura.
Aquí està, aquí està.
O sigui, que es veu el rovell...
Es guanya el sol només per haver-se de veure allò cada dia, eh?
Ara, és a dir, no és trampa.
La veu fina... Ho deu tenir, perquè ja ho diuen.
Però allò, després, no? Després fuma bastant. No, sí, no, no, crec, no crec que ho tingui ai, molt pobra. Fina. Crec que ho compensa. Bé, doncs això que dèiem, no? Hi ha, més, hi ha molta més gent, molts més actors molt interessants. L'Helena Terrats, el Marc Rodríguez, que a mi m'encanta, és un actor que m'encanta. I llavors hi ha molta gent jove treballant, a més, en l'espectacle. Val molt la pena anar-lo a veure. Encara hi ha entrades perquè hi són fins al 5 de gener.
5 de gener.
I a més la traducció és de la Cristina Genevat, que és la dona del Julio Manrique, i aquesta senyora, a part de ser actriu, el que fa traduint és molt guai, és meravellós, tradueix molt bé, perquè tenir un text que no està en el teu idioma, passar-lo al teu idioma i que soni tan col·loquial i les, els noms siguin en anglès, però en canvi tota la part, diguéssim, de... insults o la manera de parlar una mica de carrer no quedi... literari, és difícil, la Cristina ho aconsegueix.
Sona molt, molt orgànic, és
molt guai. És molt xulo, sí, sí. Doncs val molt la pena veure'l. Llavors hem portat l'Òscar,
sí,
perquè ens explica una miqueta l'intríngulis.
Va, això.
Perquè tu què hi fas allà, Òscar? Aviam, explica'ns què hi has anat a fer allà.
Us explico una mica, jo estic allà de pràctiques, res, estic ajudant a SOP principalment i després sí que faig tasques més de regidoria per ajudar a quadrar tot allò i a posar-ho tot a lloc, perquè sembla que no, però és una feinada important i la regidora, la Ainhoa, es tira diverses hores allà currant i posant-ho tot a lloc i preparant-ho tot per la funció, ja que és una funció que no surten de l'escenari per anar a buscar coses o coses que tinguem allà preparades, sinó que tot ha d'estar dins l'escenari perquè ells ho agafin i facin el que hagin de fer. Sí, sí, estem allà una bona estona preparant-ho tot.
Jo ho explico pels oients, els actors, quan diguéssim dins dels assajos han d'anar a buscar una, per exemple, no sé, m'he de moure i anar a buscar aquesta ampolla, o he d'agafar aquesta guitarra, o que sí, són dient marques, no? Si tens una marca, he d'anar fins allà i agafar tal. Quantes marques tenen aquesta gent? Així un número, o sigui...
Aproximat, pam. No?
Sí.
Molt bé. Jo diria que entre 50 i 70.
Marques. Sí. Només marques, que això no vol dir el text, no, sinó coses que han de fer de més a més, o objectes que han d'anar a buscar de més a més, o portar-los d'un cantó a l'altre, perquè llavors han d'anar a parar a un altre lloc.
Correcte.
Pues 70, quasi res.
Tot, mare meva.
Molt
són
fàcil.
Són 3 hores de funció, que es diu ràpid, però
3 hores, també.
3 hores d'estar allà i no parar, bueno, fan un descans de 15 minuts, però estem allà, que no parem. Sí, sí.
La gent no es fa la idea de la feinada que hi ha darrere no. de qualsevol no. obra, ni que sigui teatre, cinema, qualsevol còmic inclús. Penso que és molt fàcil, vas allà, puges allà, t'has après un text i ja surts. No. Hi ha una feinada de darrere.
Fins i tot ni jo m'ho pensava, perquè el teatre de text, bueno, sí que no és tan, potser tan complexa com un teatre musical.
A nivell
musical,
tècnic, no?
Exacte. Ah. Doncs tenim per estrenar. Sí.
I m'agrada molt explicar-les aquestes coses, perquè la gent quan els dius que et dediques a aquest mundillo, diuen, clar, la gent treballa 8 hores, vosaltres en treballeu dues, perquè tu arribes allà, fas espectacle i marxes,
sí,
i penses,
no. És mentira.
És mentira. No, és veritat, a part dels assajos i tota la resta, ells arriben allà molt abans i marxen molt després, i el marxar sí que és més ràpid en el seu cas, però els tècnics tenen molta més feina, i abans de començar, arriben molt abans els actors? Què fan?
Arriben, bueno, que més d'hora arribem? Som els tècnics, que arribem allà, la Ainhoa, que és la regidora i ho ha de coordinar tot, potser arriba unes dues hores i mitja abans, o tres, depèn del dia, per preparar-ho tot. I bé, els actors sí que arriben doncs, un parell d'hores abans, o així, per acabar de preparar-se, fer-se el seu te, escalfar la veu, escalfar el cos, posar-ho tot a puesto, revisar que tot estigui bé...
Clar, i això s'ha de fer cada dia.
Cada dia. De dimarts a diumenge.
Clar, sí, perquè
clar, hi ha coses que mous que has de tornar a posar al seu lloc, no?
Correcte.
Entenc?
És que hi ha des de grafitis que després hauran de netejar perquè s'han de tornar a repintar el dia següent. Sang! O sigui, no és només moc una ampolla, és que vaig a un grafiti i llavors hi haurà d'haver algú que ho netegi perquè el dia següent aquell grafiti s'haurà de tornar a fer. Llavors, coses... No només parlo d'una ampolla per dir alguna cosa fàcil, però hi ha coses grosses que es mouen i es treuen i es tornen a posar. Vull dir que hi ha bastant material que s'ha de moure o netejar. I cada dia. L'actor en aquest sentit també ha d'estar molt preparat per no, bueno, per fer-ho orgànic cada dia, que tot passi. Per això explicava lo de l'ou i tot plegat, no? Perquè és una acció que ell fa cada dia i no la pot fer veure. Ho ha de fer. et vingui de gust o no, hagis menjat pollastre a l'asta aquell dia o no et trobis bé i hagis fet un arròs caldós, m'entens? És que clar, és durillo,
no, no,
eh?
Jo tinc un mal d'estómac només de pensar en l'ou i la llet allà tot barrejat, que...
o bé de fumar tota la funció.
Ah, però això també és un remei d'aquelles a l'àvia que sempre...
Sí, per les clares d'ou, no? Sí.
Les clares d'ou, llet calenta i remei una miqueta de conyac i remei,
sí, sí, sí. Un dia fas l'esforç.
L'àvia no ho feia cada dia.
No, clar, un dia fas l'esforç o... Però clar, cada dia fer aquest tipus de coses, déu-n'hi-do. I ja et dic, amb la corporalitat que té el personatge del Pere, tot el que arriba a fer, des d'arrossegar-se per terra, bueno, d'aquestes 3 hores, penso, ha d'acabar no esgotat. Mare de Déu, o sigui, ha d'acabar...
La veritat és que tots acabem pel terra.
La resta del repartiment, a part d'un parell de persones, són gent molt jove, que tenen una energia molt diferent, segurament. Mm. I clar, que està tota l'estona a l'alçada, com a anfitrió, no, o sigui, no hi ha com a personatge principal, sinó que el seu personatge fa d'anfitrió tota l'estona, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Jo vaig quedar...
Crec que la recomanes, m'atreviria a dir que la recomanes.
Em va agradar molt, sí, sí, sí. I el segon acte, que potser és més curt, però és una mica més complex d'entendre, el primer acte m'agrada molt i el segon vaig sortir d'allà pensant que m'havia agradat, però que m'agradaria llegir-lo. I que veig que té molta més profunditat que amb el que et quedes d'entrada i llavors costa una mica més espès. Necessitaria llegir-ho per tornar-ho a veure per dir, ah, val, això és sí, el que em vaig perdre i ja ho vaig detectar i no vaig saber què passava.
Jo que he tingut l'oportunitat de veure-ho cada dia, no? Cada dia estic traient coses noves de dir, ah, vale, llavors aquest personatge, no sé què, tal, tal, i poses a pensar i fins que
però
arribes a una conclusió.
Però els tècnics teniu temps d'escoltar i d'estar atents? Perquè entenc que esteu amb la vostra feina i que cadascú té com la seva parcel·la, no? I no sé si la globalitat de l'espectacle... T'ho dic perquè a vegades nosaltres amb la nostra feina, que no té res a veure, però ens passa, no? Com a... Tu estàs amb la teva feina però no estàs pendent de la feina que està fent algú altre i a vegades la globalitat et costa com agafar-la, no? No sé si us passa això.
Doncs ens passa que... O sigui, no sabem el que estem fent, entre cometes. O sigui, nosaltres fem la nostra feina, però realment no estem veient
exacte,
el que està
clar.
Passant a l'escenari. Llavors sí que, mica en mica, potser vas pillant coses, veus un dia d'això perquè passes per allà o passes per darrere i veus, ah, mira, vale, això que estava fent de l'ou de no sé què, és perquè després el personatge surt per aquí i tal. Llavors clar. Sí que, mica en mica, vas veient i vas... i et dona temps a mirar
fins,
diverses
fins
coses.
Fins al 5 de gener, ens has
fins
dit,
al 5 de gener.
Per tant, també, per afegir-ho...
Ens deixeu ficar una miqueta de culleradeta amb el Quilloé i el còmic. L'Arquilloé, perquè Quilloé és un gran aficionat al còmic. Un gran lector, és molt entès en còmic i és client nostre.
Digue-li que ens va agradar l'espectacle.
Sí, doncs mira, pot agradar que li digui.
Que l'hem recomanat, sí, clar que sí.
Que l'hem recomanat i que, escolta, que passi per aquí la ràdio un dia i xerrem.
Si vols, mira, faig intermediari.
Home, i tant. I et dic jo que ja podem començar a gestionar.
Molt bé.
I jo, una coseta que no té res a veure amb Jerusalem, sinó que, com que sempre acabo parlant de teatre musical, ara ve Nadal.
Matarem el gall.
I a part de tota la cartellera, que si voleu un pròxim dia faig com un repàs, el que hi ha per Nadal que no hi ha la resta de l'any és El Petit Príncep. Sempre ho dic.
Anaves allà als Pastorets.
No. Jo dic que parlava de teatre musical. No, val molt la pena. Em sembla que és la 5a temporada, estan a la Barts, i val molt la pena veure-ho, siguis gran o siguis petit, així que n'hi ha molta gent que encara no l'hagi vist.
A veure,
hi ha molta gent que ha tradició, repeteix cada any. És xulo, val la pena. Mica, si no aneu a veure Jerusalem, o Jerusalem un dia i Petit Príncep.
A la carta dels Reis o del tio de qui feu la carta. Ara anem a posar més coses de la carta en l'apartat dels còmics, eh? Rafael, què? Vens carregat, eh?
Ben carregat.
Va, mira, què ens portes?
Us porto una obra, mira, que parlàvem fa un moment de la feinada que hi ha darrere de qualsevol obra, de qualsevol espectacle. Doncs mira, aquest còmic, Miles en París, del Salva Rubio i el Sagar, que jo primer és un dels millors còmics de l'any, té un any de feina. O sigui, han estat un any per fer-lo. Sí, que... Qui es pensa que això és dibuixar, és fer res, quatre ratlletes, allò, hi ha tota una feina de tot un any de dues persones treballant ja. Miles en París, editat per Norma Editorial, és una obra preciosa, preciosa. Parla del cas que va haver-hi del Miles Davis, el més gran cantant de jazz, músic de jazz de la història, no, com hem considerat un dels millors, quan va anar a París. Va ser convidat pel Festival Internacional de Jazz de París. Això tot surt aquí, aquí ens explica la història, si ho voleu anar mirant, però que el dibuix que és bonic, està molt, molt bé fet. I doncs ens explica la història d'un Miles Davis molt jove, tenia en Sala 23, 24 anys, i és la primera vegada que surt dels Estats Units. I el conviden aquí, al Festival Internacional de Jazz. Va assolir un gran èxit, va tenir molt èxit. I el que va passar quan arriba ell a París és que, com sempre passa a París, doncs, a la ciutat de l'amor, doncs s'enamora. Doncs quan arriba coneix una cantant que es diu Juliette Gréco, una cantant francesa, i tots dos s'enamoren. La Juliette Gréco és més gran que ell, ara la sentim aquí cantant. És una noia que ha estat en camps de concentració, això és l'any 49, uh-huh. Quan passa, és una noia que ha estat en camps de deportació, ha viscut moltes penúries, les va passar a Canuta realment, va perdre part de la seva família. I aquí es troben dos mons, no? Es troba Miles Davis, que és un molt jove que li agrada molt el jazz, però que viu en el seu país, i una dona més ferma, més feta,
amb molta experiència, amb molta experiència vital, no?
Sí. I ell cau rendit del fet que doncs, la Julie Gréco està dins dels cercles intel·lectuals del París d'aquella època, coneix a No Sartre, a Simone de Beauvoir, coneix a Picasso, a tota aquesta intel·lectualitat de la Rive Gauche de París. I ell queda fascinat perquè ell ve d'un país que encara hi ha la segregació racial, on no pot entrar a qualsevol lloc així per les bones, en un restaurant, segons quin restaurant hi pot anar-hi, arriba a París, i a París és una persona normal i corrent, pot anar a qualsevol lloc, se'l coneix, és famós, arriba allà i la gent el coneix, el coneix per la seva obra, i esclar, i això li fa perdre una miqueta l'Oremus, no? Hem de tenir en compte que el Miles Davis està casat, es va casar amb una noia que no se l'estima perquè va quedar embarassada, la noia se'l va quedar embarassada, i era, tenim en compte, és el profund sud dels Estats Units, l'obliguen a casar-se, ell no se l'estima, i viuen una vida d'aquelles, els diumenges de missa, tot tan tradicional i tot aquest món tan tancat. Que arriba a París, la ciutat de l'amor, i troba tota aquesta intel·lectual,
llibertat, no?
Llibertat, una llibertat. Ell allà és una persona feta, i ell decideix que es vol quedar a París. Però tenen aquest romanç amb la Juliette Gréco, però arriba un moment que ell se'n dona compte que no es pot quedar allà. Primera, perquè pel jazz, la meca del jazz segueix sent als Estats Units. Mm-hmm. És on hi ha tots els professionals, on hi ha tots els músics. Allà a París no hi ha res. Realment està fort.
Professionalment no pot créixer.
Clar, no podria créixer, no? I a part, té la dona i els fills. I al final li sap molt greu, amb molta pena, doncs abandona París i se n'en torna als Estats Units. Fins aquell moment el jazz, el que dominava el jazz era el bebop, que és un jazz de molt més ballable, és el jazz de les grans bandes, de les big bands, que anava en aquella època, i ell quan torna als Estats Units, i aquí el sentim ara, amb una de les cançons més famoses, el Moon Shadow, doncs entra en una depressió que li fa concebre de diferent manera el jazz. I comença a crear el cool jazz, que és aquest jazz que coneixem avui en dia, que és el jazz aquest d'escoltar, un jazz molt més profund, molt més madur, i això sobretot ja no és per ballar, ja no és una festa, sinó que el jazz passa a ser per ser escoltat en una cava, en un local petitonet, per ser escoltat a casa, no? I ell crea, és el primer que crea el cool jazz, però no té èxit. Fa dos discos, no té èxit, el món encara no està preparat per aquest canvi, encara hi ha les grans bandes, encara el Glenn Miller i totes aquestes bandes, i no té èxit, deixen de donar-li feina, no li donen feina, i ell, entre que ha tornat a aquest país tancat amb aquesta repressió contra els negres, amb una dona que no se l'estima, i entra en una profunda depressió, cau amb les drogues, i durant 4 o 5 anys doncs desapareix del mapa absolutament, cau ben bé
a l'oblit.
A l'oblit, eh? I va de rodes apilant-se, perd la família, al final ho perd tot. Fins que al final un grup de músics joves, de jazzmen joves, comencen a redescobrir aquests dos discos. Mm-hmm. I li comencen a donar valor, comencen a donar-li importància, comencen a seguir, comencen a aparèixer discos, i mica a mica la mentalitat va, de la gent va entenent aquesta música, i al final se li dona un altre cop la importància de Miles Davis. Ell se sent valorat, torna a recuperar la força i torna a tocar. I crea realment els millors, que estan considerats els millors discos de jazz, ara no recordo com es diu, quin jazz, bueno, hi ha un disc que és el disc més venut de la història, i és aquí quan... El Kind of Blue, sí, és el disc més venut de la història, i a partir d'aquí ja passa a ser la gran figura que ha sigut, no? I això doncs ho explica en aquest còmic, amb un dibuix meravellós.
Tot això, tota aquesta història.
Tot això. I a part, extras, a darrere, hi ha també... Sí, hi ha una
playlist.
Sí, hi ha la playlist per la gent que vulgui anar sentint, escoltant...
És guai, això.
Totes les cançons que van inspirar abans i després, doncs tota l'obra, i que els van inspirar amb ells també, no? Doncs això, l'obra és preciosa. Hi ha també inclús una ruta per la gent que vulgui anar a París. Hi ha la ruta que van fer el Miles Davis i la Juliette Gréco per quan es van conèixer pel riu Sena. Està la ruta escrita, per si algú la vol fer. Uh-huh. I és una obra molt, 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 molt rodona, molt bonica, i que inclús ara que estem aquí parlant també de teatre musical, que jo per mi donaria per fer un teatre musical.
Ai, doncs me'l llegiré.
Un teatre de jazz combinant així el jazz amb Miles Davis i la música romàntica de la Juliette Gréco, doncs podria ser una obra així d'aquest pozo de dramatisme també.
Sí, la història és d'aquelles... T'estàvem escoltant tots enganxats, no? A veure on va parar.
I en el còmic a mi em crida l'atenció, hi ha moltes ratlles, s'entén? Sí, en el dibuix, i per mi és com, ara, no com a cosa negativa, però és com agressiu, o sigui, el cras de les cares. I les mirades és bastant agressiu. I crida l'atenció.
És molt curiós el tipus d'estil de... Clar, ara no ens està veient la gent, però la gent que no pensi potser amb el Tintín, amb aquell dibuix suau...
No.
L'antítesis completament d'això. És fosc, estem parlant d'un París fosc, predominen els grisos i els colors foscos, blaus, molt foscos, En canvi, quan
toquen...
hi ha jazz...
Agafa color,
Quan ell està tocant en el Festival Internacional de París, aquí és quan comencen a haver-hi colors. És una història molt, molt bonica, molt ben treballada, i que deixa aquell rebuig, aquell lloc que després hi penses, no? Quan una obra així surts, ja pot ser del cinema o de llegir un llibre, d'un còmic, i t'està fent pensar, doncs és que ha aconseguit el que volia.
I que et fa buscar, no?, informació de la persona, no?, de dir, a veure, que vull saber més coses, no?
Jo, de fet, vaig començar a llegir el còmic i de seguida vaig ficar-me a l'Spotify i vaig buscar el concert d'aquest de París, de l'any 49, perquè el disc, està en disc, i me'l vaig posar de fons de
mentre llegies, no? Clar, està molt bé.
I realment, una obra d'aquelles boníssima.
Ara ens ve molt de gust llegir-lo.
Sí, és molt recomanable, per això he dit que és un dels còmics de l'any.
No, és espectacular.
Perquè és això, té alguna cosa més, a part de llegir una història que tu passis bé i tal, té tot aquest punt de que, a part que és una història real que explica un cas, d'un enamorament d'una setmana, una història d'amor d'una setmana, a part aquest dramatisme del fet de tot el jazz, de tota l'essència aquesta, està molt bé, és molt bo.
Què més ens portes, Rafael?
Mira, després canviem i portem un còmic sabadellenc.
Home, ADN,
Que és el Paper de Ceba.
Ara.
És el quart número del Paper de Ceba, la revista que fan autors sabadellencs, dibuixants i guionistes sabadellencs, pel públic sabadellenc. Això ho ha dit el Diari de Sabadell. I bé, cada dos mesos ens explica històries, curiositats de Sabadell. En aquest quart número està dedicat a la cuina sabadellenca. I té la gràcia de que hi surten cuiners sabadellencs que expliquen com fer menjar. I surt la Montse Coca, de la bodega Coca, que ens explica com fer un bon vermut. Després també, i a part ens expliquen visualment com fan el menjar. La Núria Pérez del Nou de la Borriana, que tenim aquí a quatre passes d'aquí, que ens expliquen com fer la coca de tomàquet de Montgrí. I bé, doncs cada un explica, i a part també hi ha el Pep de Can Feu, el Josep Maria Vilagrassa de Can Feu, que ens parla com fer uns escamarlans amb ceba, amb la ceba de Sabadell.
Que jo he de dir que no sabia...
No confessis.
No, confesso
no quedis malament.
No, jo no sabia que existia una ceba de Sabadell. Es veu
doncs
que
yes, sí. Yes, yes. I l'últim és l'Arnau de Muñoz, del directe Boqueria, que ens fa un empedrat amb mongetes al ganxet. No? Doncs tot això, a part d'aquests quatre cuiners que ens expliquen com cuinar, a part hi ha històries relacionades amb el menjar. El Cesc Dalmases, el Pau González, el Joan Alai, el Roger Vidal i el Ricard F. Són els dibuixants i bueno, guionistes alhora de l'obra. No? Tenim un cas d'un robatori a començaments de segle, a Sabadell. Tenim un futur apocalíptic del mercat que veiem al mercat fet caldo amb un món apocalíptic que tota la natura ha tornat a guanyar a Sabadell, ha estat ple d'arbres per tot arreu i tot això, i ens explica una miqueta el nostre futur si no vigilem. Després hi ha una història molt divertida del Joan Alai, que ell té un hort al riu Ripoll, un hort d'aquells urbans que hi ha allà, doncs cada dia va amb la seva bicicleta a cuidar el seu hort i ens explica les seves aventures.
Té una manera de dibuixar història molt peculiar, no?
Molt diferent, molt naïf, és una història molt, molt naïf, dibuixa amb llapissos, sembla molt infantil, però no,
està molt
ben,
espectacular.
Molt ben treballada. No? I bé, una història que és el nostre còmic, és el còmic de Sabadell, coses que hem de fer cosetes, hem de lluitar-ho, hem d'ajudar com puguem, i bueno, és una curiositat ja que portem el quart número. Ara d'aquí ja aviat, per Nadal, ha de sortir l'extra, l'especial de Nadal, que parlarà del quinto, precisament, explicarà el quinto, que és molt sabadellenc.
Sí.
Eh? Hi sortirà l'ambaixador, que també és molt sabadellenc. L'ambaixador només el tenim a Sabadell, pràcticament, com a ambaixador. Els altres es diuen patxes, tenen
noms. Sí, li diuen noms diferents, però l'ambaixador...
L'ambaixador nostre, com a tal, i la història aquest que ve el dia de Sant Esteve i tot això, és molt sabadellenc i ho explicaran aquí.
Molt bé. Paper de ceba, va.
El còmic sabadellenc.
Apuntat.
Vinga. També anem cap a un públic més juvenil, infantil, però no és juvenil. El Pau és un dibuixant mallorquí que ja fa uns anys va fer la saga d'Atlas i Axis i són una història d'animals, són gossos, que és una miqueta, l'essència és una miqueta del Senyor dels Anells, una miqueta tot aquest món Harry Potter, fantasia, és una història de fantasia, i passa en un món que no sabem si és abans nostre o de després, on els gossos dominen la Terra, i també hi ha màgia, i és una miqueta en plan Senyor dels Anells, no? I és l'illa de Mallorca.
Ah, mira.
Doncs ara ha sortit en català, perquè aquesta obra s'ha publicat a 14 països, està publicat en 10 idiomes diferents, ha tingut molt èxit a tot arreu, però Pau sempre tenia aquella miqueta d'il·lusió
de
poder-ho fer en català, i cap editorial s'ha atrevit a treure un català, potser perquè hi ha poc mercat, no? I al final el que ha fet va fer un Verkami, va fer un crowdfunding d'aquests, en què demana a tothom que vulgui col·laborar una aportació de diners, que això es fa molt, no?, crowdfundings, demanes, quan tu vols fer alguna cosa, no cal que sigui còmic, però qualsevol cosa demanes diners, un micromecenatge que et diuen, a canvi doncs de 25 em sembla que eren euros, doncs ell es comprometia a enviar-te una còpia del còmic firmat, no? I així ho va fer, va assolir aconseguir els diners necessaris i s'ha publicat doncs Atlas i Axis en català, bé, en català, en mallorquí, perquè ja veureu que hi ha moltes, moltes paraules que costa una miqueta,
perquè costa situar.
Perquè és en mallorquí, hi ha moltes paraules, ells no diuen menys, diuen manco, hi ha moltes paraules que però bueno, però el context s'entén.
Idò,
famós de mallorquí. Doncs que s'entén, no? I m'ha fet gràcia portar-lo perquè és un esforç que ha fet ell per poder-ho treure en català i doncs mira, doncs val la pena, no? Doncs a cada persona que se'l va comprar, doncs a part que sortim en els crèdits, ens l'ha dedicat, ens ha enviat un diploma com a col·laborador, una bona idea, no? I a part també ell n'ha fet més per poder vendre.
I a partir de quina edat?
És juvenil, jo a partir de 9, 10 anys, que ja puguin seguir una trama. És una trama que és molt senzilleta, són aventures d'ells per tot Mallorca. Van per tot Mallorca amb aventures, amb ogros i amb ossos gegants.
És molt dinàmic, oi? Sí, molta vinyeta,
el jovent necessita dinamisme. És una obra de ser...
Sí.
Sí, sí. I està molt bé, és una pel·li que està molt bé i s'ha de recomanar per això, perquè algú que s'esforça que es publiqui en català, doncs val la pena, no? I l'última obra que he portat, aquest sí que ja és infantil-infantil, és El món de Mickey, del Miquel B. Núñez. En aquest cas és una editorial que es diu Bang Ediciones, que ja fa còmics expressament per nens petits. En aquest cas són per 3 anys, a partir de 3 anys.
A mi, això m'interessa.
Si n'hi ha de més petits, de 3 anys o no? Més petits
no,
de 3 anys.
Bueno,
l'altre dia li preguntava, no? Perquè com que els llibres de que això és interessant, que tots tenim, les mares tenen aquest dubte, els pares, no? Que els llibres de nens no hi ha text moltes vegades, però no és un còmic, o sigui, no
exacte,
hi ha...
Exacte.
No segueix, diguéssim, una línia, diguéssim, d'argumentar.
Sí, sempre s'ha dit...
I li vaig preguntar al Rafael, perdó, això, no?
Sempre tenim la sèrie, el Tintín sempre es deia de 7 a 77 anys, eh? El 7 és l'edat quan un nen ja pot començar a llegir.
A llegir.
I a tenir una miqueta el concepte del que està llegint i entendre el que llegeix. Sempre es diu que és al voltant dels 7 anys, no? Però és que què passava pels més petits? Quasi això, no? El que deia l'Irene, que han de llegir contes. Mm. Clar, perquè no pot haver-hi còmic, també,
clar.
Doncs sí. Doncs aquesta editorial, Bang Ediciones, té la línia Mamut, que són còmics per nens de 3 anys. La gràcia que té, que és que són muts. Com que els nens de 3 anys no encara saben llegir, doncs què fan? És mut. Tota la història és muda, són historietes molt, molt senzilletes, amb grans dibuixos, molt fàcil de... misteris molt fàcil de llegir. En aquest cas, el món del Mickey...
I cartró més resistent.
Més resistent, perquè ja sabem...
Clar, ja sabem què passa.
Exacte, oi? Què passa, oi? Com acaben les històries. I en aquest cas tenim un os petitonet que la seva mare està dormint, està hivernant, i ell es desperta i surt a viure, les seves aventures pel món, no? I és això, és històries molt senzilletes, molt divertides, en què li passa de tot.
Que l'escena no, es descriu per ella mateixa. No?
Exacte. I és això, és poder que els nens doncs, no hagin de començar per contes, sinó que poden ja començar pel còmic.
És que penses, igual que miren la tele o veuen una pel·lícula i entenen que hi ha una trama, perquè bueno, el meu fill ara fa 2 anys, però entén perfectament, ara que
allà, sí,
ara
s'aixecarà,
ara no sé què, penso també pot passar amb els contes,
doncs
no sigui tot estàtic.
Se sap
el Tadeo
Jones
no?
De memòria,
també
t'ho dic.
Saps? Sí. Ell ja tria, no? De dir, això m'agrada, això no m'agrada. I ara passen i riu i penso, ostres, això, ell lliga molt els contes, però que els contes de nens és molt més estàtic,
exacte.
I si hi hagués acció, entre cometes, segurament s'enganxaria molt més.
Doncs aquesta col·lecció està molt bé, la col·lecció.
Doncs vindrem a donar un cop d'ull, Rafel?
Molt bé,
sí.
I tant, quan vulgueu.
I tant, aquesta proposta, perquè és això, a vegades costa, hi ha determinades edats en què costa, no saps com incloure'ls en aquest món, no?, també. Doncs moltes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat i haver-nos explicat aquí una mica totes aquestes propostes. Ens retrobem la setmana que ve a l'antena de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.